Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
El 2018 es va estrenar com a sèrie animada i ara arriba a la gran pantalla. A més, està nominada als Premis Gaudí 2024 com a millor pel·lícula d'animació. Estic parlant de Heavis Tendres, la sèrie i la pel·lícula d'animació del dibuixant català Juanjo Sáez, inspirada doncs, en la seva pròpia adolescència i que se centra justament en aquesta relació de dos joves a la Barcelona preolímpica. Doncs dos amics que troben en la música heavy i en la seva amistat aquell punt de fuga del seu món gris.
Quan em sentia com perdut enmig d'una selva, només havia de fer una cosa: escoltar heavy metal.
Wow! Supersalvatge.
Wow. Què tal, Juanjo Sáez?
Molt bé, molt bé. Molt content. Estoy muy contento de todo lo que ha pasado con la película y un proyecto como tan pequeñito que haya tenido y que esté teniendo este recorrido, ¿no? Tan fantástico, inesperado, por otra parte.
Claro, porque la película es va estrenar ya fa unos meses, el año pasado, ¿no? Juanjo,
no,
explícanos una mica la ruta.
Todo es un periplo un poco extraño. O sea, la serie se estrenó como hará, no quiero meter la pata, ¿eh? 6 años. Tal vez, o la hicimos hace 6 años.
Sí.
Ahora se puede ver en Filmin y en Trescat, ¿no? Sigue ahí. Entonces hicimos como una especie de reborn o de reset en la productora, ¿no? Donde, bueno, hemos llevado adelante, pues bueno, muchos proyectos de animación y tal. Quisimos como relanzar la productora y pensamos, ostras, estaría muy bien incluir en nuestro currículum,
hombre,
una película.
Ah.
Entonces, hostia, pero hacer una película ahora mismo es complejo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, hablando con el equipo y tal, vimos que Heavis Tendres, ahí dentro había una película que estaba muy bien, incluso que podía estar mejor que la serie. Y hablando, pues dijimos, vamos a Joan, ¿no? Que es el Joan Tomás, el realizador, el director que se ha ocupado de esta parte, ¿no? Le dije, pues míratela, y si tú ves que hay algo ahí, pues oye, adelante. Se la miró y dijo, aquí hay una película que está muy mona y muy sencilla y muy bien. Digo, ah, pues venga, vamos a buscar un montador, tú te pones con él, pim pam, y no sé, y hacer una propuesta. La cuestión es que lo hicieron, me lo enseñaron, la vi y pensé, digo, pues esto está muy bien. Yo a su vez se la enseñé a otro amigo y dijo, oye, ¿esto por qué no lo presentáis al Festival de Annecy en Francia? Mm. Que es un festival tan, tan bueno y que no sé qué, y que esta película es muy francesa y que va a gustar. Y yo, pues, usted no sé, pues la presentamos, ¡pum! Coge y nos seleccionaron. Bueno, o sea, dentro de la sección Contesham, que es como la sección del cine animación.
Opa, hay dos importantes al món, ¿no, Juanjo?
Sí, hay dos grandes secciones, ¿no? Uh-huh. Que es la de, ahora no me acuerdo, el Grand Prix y esta otra, uh-huh, ¿no? Es el creo que le llaman el Cristal y no sé qué. Bueno, la cuestión es que entre películas de 111 países, creo que habían más de 1000 no sé cuántas películas, pues la nuestra quedó entre las 11 últimas. Y al final quedamos entre las 4. Y al final el premio se lo llevó Robot Dreams. Claro, nosotros estar allí con una película tan pequeña y que gustó tanto, claro, a su vez en ese festival están los programadores de todo el mundo, de festivales de todo el mundo, claro, y allí está yo. Nos empezaron a llamar de bueno, hemos dado la vuelta al mundo literalmente con la película. Pero nada de eso estaba planeado, nada. O sea, ha sido una cosa totalmente espontánea.
Inesperada.
Inesperada. Es que, no sé, es como una cosa inabarcable. Y ahora en los Gaudí es como el colmo ya. O sea, y encima este año ha habido una producción de cine de animación muy buena. O sea, hay muchas películas. Que otros años hay pocas películas, pero entonces pues, están todas nominadas. Pero este año no. Hay grandes películas y grandes producciones de presupuestos muy grandes. La nuestra es que no voy a decir lo que ha costado porque es ridículo, o sea, al lado de las otras.
Clar, i és el que dèiem, perquè jo ara li he preguntat al Juanjo, però on podem veure, no?
Está difícil, porque hoy en día la taquilla es muy exigente. Entonces, mantenerte más de un fin de semana es difícil. Nosotros hemos estado en Barcelona, yo creo que una semana o así, y ahora estamos en algunas ciudades de España, pero no sabía detallarte.
Quinas, ¿no?
Pero tipo sitios inverosímiles, tipo Soria o cosas muy curiosas que yo no acabo de entender. Yo, en función de cómo vayan los Gaudí, que yo creo que tenemos muchas posibilidades, porque realmente dentro de... O sea, no quiero hablar mal ni crear rivalidad, sí, con las otras, porque creo que todas son muy merecedoras. Incluso más que la nuestra, pero la nuestra tiene ese lado que es una película muy humilde y por otro lado es 100% catalana, o sea, somos los únicos que lo hemos hecho
producte
realmente con dinero catalán,
es una producta catalana
y tothom es català y entonces, no sé, por ese lado pienso, ya que ha gustado tanto tener este recorrido internacional tan bueno, y creo que nos representa tanto, y habla de Barcelona en una época muy concreta, pues yo tengo la fantasía que incluso podríamos incluso ganar. Pero también entiendo que, yo qué sé, que somos muy, muy pequeñitos.
Bueno, mira, mai s'estava, estarem pendents, tu.
Claro, entonces si ganamos, pues yo creo que la película tendrá más recorrido como Alcarràs o estas pelis, sí, ¿no?
Que es tornarà, o sigui, es tornarà, sí, a programar, ¿eh?
Sí, en los cines yo creo las salas se volverán...
A banda de Soria y...
Sí, yo creo que las salas volverán a quererla y tendrá otra vida. Y después supongo que estará en alguna plataforma.
¿Y quina diferència trobes que hi ha entre la sèrie i la pel·lícula, Juanjo, si és que hi ha alguna diferència?
Sí, sí que hay bastante. De hecho, para mí funciona más la película. Y no es porque es lo último que hayamos hecho, sino porque era una historia que el arco narrativo ahora está más destilada. O sea, la entiendes mucho mejor de una vez. La otra, pues claro, una serie siempre requiere pues tener tramas, subtramas, desarrollar otras historias, otros personajes. Y entonces la historia central, que es la que quería contar yo de verdad, pues se diluye un poco. Aquí vamos al grano. Y en una horita y media entiendes y haces el recorrido de los personajes, que es lo que yo quería contar desde el principio.
Claro, porque ¿a quién queda de aquel Javi Tendra?
Pues queda bastante. Queda mi pasión por la música heavy, sigue estando ahí. Sí. Y después a mí me ha costado mucho madurar. Sí, no sé si he madurado del todo todavía. Pero me ha costado mucho, entonces sí, me sigo viendo bastante reflejado en ese chaval.
Claro, pero ¿qué significa para tu madurar, no, Juanjo?
No lo sé, la verdad es que no lo sé porque no lo acabo de notar. No sé, claro, te vas haciendo mayor y crees que va a haber grandes cambios, sí, y después también te das cuenta que por dentro sigue siendo el mismo. Y el cuerpo a veces como que acompaña menos, ¿no? Ya dices, hostia, me canso, tal... Pero entre la profesión que elegí y lo que hago mi día a día, claro, ha cambiado muy poco.
Home, sens dubte el que queda és al barri de la Sagrera.
Sí, claro, vivo ahí todavía. O sea, no... Me he resistido a irme. Sigo ahí, sí, sí. Soy como... No sé, es... Claro, en mi vida he perdido como tantas cosas, ¿no? Y han cambiado tantas cosas que eso es como una especie de ancla que tengo ahí, que si ya me voy de ahí, ya casi como que no me reconozco. Es perder demasiado ya. Y eso es como mi referente último.
Porque quedan bares o musicales heavies en la Sagrera o no, a día de hoy.
Pues estaba el mítico Guaguanco... Que no sé si debe seguir, la verdad, porque no lo frecuento, pero claro, la Sagrera era un barrio heavy, se conocía así como la Sagrera, barrio heavy, y en los jardines de Elche estaba lleno de heavies cuando yo era joven. Ahora no, porque yo creo que todos somos cincuentones que más o menos nos hemos disfrazado de persona normal y ya no se nos reconoce, ahora vamos más de incógnito, yo creo.
Escucha, però tu deies la música heavy, que o sigui, continua agradant, òbviament,
sí,
Juanjo.
Molt, sí.
Què et va donar tu la música heavy?
Uf, la música heavy pues me dio mucho, mucho uno. La fantasía que necesitaba un poco para evadirme del mundo este que siempre me ha venido muy cuesta arriba. Después canalizar toda esa rabia adolescente, sí, y ese enfado, ¿no? De, claro, yo era el típico estudiante que cateaba todo. No me hacían bullying, pero porque era muy rollero, ¿no? Los espantaba con esta verborrea que tengo, ¿no? Creaba ahí una muralla. Pero, claro, eso genera mucho enfado. Entonces, enfado con la familia, tal. Toda esa rabia adolescente y esa necesidad de evasión me le dio el heavy.
I fíjate tu que, clar, ara el heavy, dius, em continua agradant, però que en el seu moment va ser un refugi per tu, no? Pel Juanjo adolescent, que, sí, que es veu a Heavy Tendres. Continua sent per tu aquest refugi o ja quan vas trobar en el món del dibuix, no? Potser el substitut, o no sé si ho has pensat.
Sí, lo que pasa es que el dibujo y la música se complementan mucho. O sea, la música, lo bueno que tienes es que puedes hacer otras cosas escuchando música. Es como la radio.
Bueno.
Escucho la radio y puedes trabajar o dibujar. Entonces yo creo que se complementan. Sí que es cierto que a lo mejor la rabia esa que canalizaba... O sea, ahora a lo mejor es más un ejercicio de viajar aquellos años. Uh-huh. No voy a decir nostálgico. Igual entronca más con la nostalgia que con ese presente, ¿no?
Yeah.
Porque yo ahora, pues bueno, tengo la vida que más o menos quiero y ya no estoy como tan frustrado y a lo mejor los mensajes ahora me parecen como más nostálgicos que reales, ¿no?, de mi vida. Pero por lo que sea, yo creo que la música que escuchas con 16 años no te acompaña siempre. No.
¿Cuando dibujas, escoltas música?
Sí.
¿Quin tipus de música?
Heavy.
Heavy siempre, ¿eh?
Casi sempre.
Algun grup de referència aquest que dius,
hombre,
així, que no pot faltar.
Iron Maiden i Black Sabbath són com dos clàssics que no me puedo desprender. Sí, están... Después lo combino con otras cosas, pero que yo le llamo heavy reciclado, pero que escucho, yo que sé, Mogwai, por ejemplo, ¿no? Que son grupos, iba a decir, más modernos, pero ya no, porque tienen 30 años ya. Pero más... bueno, se les llamaba indies, ¿no?
Sí.
Por aquel entonces... Pero en el fondo dices, esto es heavy también. O sea, no... Esto es heavy. Lo que pasa es para gente reciclada, como yo.
Juanjo, dius, fa 6 anys, no?, que va sortir aquesta estal, mm-hmm, que primer va ser la sèrie, no?,
sí,
de Heavy Tendres,
sí,
després es va convertir en la pel·lícula.
Sí.
Per què en aquell moment vas tenir aquesta necessitat, no?, d'explicar, perquè és autobiogràfic, no?
Sí,
de fet, es
sí,
diu Juanjo, també, no?, el prota.
A ver, es una historia de ficción, pero está basada en la realidad.
Mm.
O sea, la trama, todo esto es ficción, está ficcionado, pero la vida no es tan así tampoco.
Sí.
Es peor, bastante peor. O sea, las cosas no acaban tan bonito ni tal, pero sí está basada en la realidad. Yo tenía muchas ganas de hablar de la Barcelona aquella del 91, ¿no? Porque las Olimpiadas parece que lo taparon todo, ¿no? Y nuestra juventud pasó justo antes, ¿no? Bueno, nuestra juventud, ¿no? El periodo este de pasar de niño a joven,
sí,
pasó unos años que se han borrado, literalmente. O sea, todo el movimiento aquel del no 92 y, ¿no?, el movimiento que hubo underground en contra de las Olimpiadas y todo aquello se quedó tapado. El mundo del chabolismo, ¿no?, de la Barcelona de extrarradio, de la Barcelona en construcción, ¿no?, todo tan gris, tanto cemento, y que había tan pocas salidas para los jóvenes, ¿no?, de los chavales que bebían litronas en los bancos, en el Parque de la Pegaso, todo eso, como que nadie lo había contado, ¿no? Nadie lo había contado. Y después me apetecía mucho hacer una película sobre esa primera amistad, ¿no? Esa relación estrecha que tienes con tu primero, con tu primera gran amiga o gran amigo, ¿no? Y cómo la tensión que se crea, ¿no?, cuando aparece el amor, ¿no?, que conoces ya una pareja. Tenía muchas ganas de contar una historia de ese tipo.
Oye, ¿y et fa respecte? ¿T'ha fet por o mostrar-te o obrir-te? No sé si tens aquesta sensació o
no.
Has tingut.
No. No, también, a ver, enseñas lo que no te da miedo enseñar, ¿eh? Ahí hay unos límites, como todo hay límites, hay cosas que no cuentas y hay cosas que las maquillas. Y lo que decía antes, o sea, el cine, ¿no?, la narrativa tiene una parte aspiracional,
sí,
o de deseo de cómo te gustaría a ti que fueran las cosas. Entonces, el espectador también espera eso, ¿no?, que la vida tenga sentido. Y no la tiene. Entonces, pues bueno, tú construyes una realidad ahí con sentido. Entonces, pues bueno, Dentro de ahí hay ficción, claro.
Clar, fixem-nos, estem amb el Juanjo Sáez, que ens està parlant d'aquest Heavis Tendres, que esperem que es pugui tornar a veure a la gran pantalla.
Sí, jo crec que si la buscais...
Després de guanyar els Gaudí, que,
ojalá, ojalá,
que segur que se l'emportarà.
Ara, si lo está oyendo algún académico, no. Això ara que voti a favor de la nostra... No sé, va.
Escolta, Juanjo, abans de Heavis Tendres vas fer el gran Arròs Cubat, guanyadora també d'un Premi Ondas, i que va tenir...
Sí, guau.
Tres temporades.
Hola, sóc el Xavi i sóc de Barcelona, més concretament del barri de la Verneda, però ara mateix visc a Gràcia. Ja fa un temps vaig muntar un estudi de disseny gràfic i les coses em van força bé. Tinc una nòvia que m'estima.
Hola, carinyo.
La feina em va de conya i fins i tot he guanyat un premi de disseny. Suposo que us semblo un tio feliç i content de la vida que li ha tocat viure. Doncs, si us he de ser sincer, us diré que no. Ja en tinc 30 i tinc la sensació que se'm cova l'arròs.
Gran, Arròs Cubat.
Sí, sí, el Joan Dausà és el que ponia la voz, sí. Xavi Mas.
Xavi Mas,
sí,
Déu.
Sí, sí.
És un dissenyador gràfic de 35 anys que ha de refer la seva vida després de tancar la relació amb la seva parella. Mm-hmm. No sé, Juanjo, ets tu també, en Xavi, té també alguna cosa autobiogràfica, no?
Bueno,
Arròs Cubat.
No, realmente no, pero esa experiencia, pues sí, claro, la he vivido. Y es que para contar este tipo de cosas las tienes que haber vivido, creo yo, para que la gente conecte también con esa verdad. Porque si no, te basas en estereotipos, ¿no? En otras películas, en otros libros. Si lo has vivido tú, siempre le das algún tipo de matiz difícil de percibir o que solo lo sabes si lo has pasado. Entonces, el que lo ha pasado conecta mucho con eso. Lo ve y dice, guau. Jo, esto m'ha passat a mi.
Escolta, i quan ara estàvem escoltant tots aquest tràiler d'Arròs Cubat, has fet un guau.
Sí, pero me ha dado nostalgia. Sí, hombre, yo lo pasé muy mal haciéndola, la verdad.
Sí.
Sí, porque era novato, no teníamos ni idea, nadie de los que estábamos ahí. Fue muy tenso, fue muy complejo hacerlo. Sí, yo no sabía trabajar en equipo para nada, me enfadaba con todo el mundo, ellos conmigo. Fue muy tenso. Sí, lo que pasa es que ahora lo ves, te acuerdas solo de lo bueno y realmente entre todos hicimos una gran serie.
¿Us esperàveu el fenomen que va provocar Arròs Cubat?
No.
¿Juanjo?
No. Era una huida hacia adelante y todos muy, muy, muy ignorantes de lo que estábamos haciendo. Sí, no sé, cosas de la vida. Eso es la valentía también de meterte en cosas que no sabes hacer. Pero dices, bueno, a mí me gusta contar historias, entonces, pues bueno, pues esto es otro formato y ya está. Y cada formato tiene sus códigos y su aprendizaje, o sea, no...
Però fixa't, Juanjo, que tinc aquesta sensació que en les teves creacions, no?, hi ha molt de Juanjo Sáez, i tu deies... Bueno, és que normalment el que fem és mostrar allò que...
Sí.
Que menys ens costa, no?, de
sí.
mostrar. Però el llibre, Hit Emocional, on repassa les cançons que més t'han marcat, ostres, també és una autobiografia i torna a haver-hi la música,
Sí, claro, es que para mí es muy, muy importante. A mí la música, aparte, que me ha hecho mucha terapia y al margen de todo es algo que me ayuda mucho a concentrarme. Entonces, bueno, ha sido algo muy troncal en mi vida, como otras personas. Igual la gente cree que lo más troncal en mi vida ha sido el dibujo.
Claro, porque tots, ¿no? Es como Juanjo Sáez, dibuix, ¿no? Es como...
No, a mí lo que más me ha ayudado a funcionar como persona realmente ha sido la música. Ha sido la música porque me ayuda a concentrarme en lo que hago, porque yo soy muy disperso, bueno, tengo mis historias. Entonces la música crea como una especie de túnel que me ayuda a concentrarme mucho. Entonces, siempre me ha gustado mucho por esto mismo, entonces, pues siempre ha estado ahí, ha sido muy importante para mí.
Y fixa't, y deixa'm també parlar d'un altre llibre de Juanjo Sáez, que és una meravella, que és El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, on intentes desmitificar aquest art i apropar-lo també al gran públic. Rebaixar-lo, no sé si, Juanjo, en certa manera, a través de diverses converses amb la teva mare, no?
Sí, porque yo en casa, pues bueno, lo típico, yo nací en una familia, bueno, ya se veía en la peli, de origen obrero y muy, muy humilde, esa es la verdad, y de repente le salió un niño que le gustaba dibujar el arte, la música, no sé qué, leer, bueno, yo qué sé, no sé, nací un poco, es que no sé cómo decirlo, diferente, o a lo mejor yo pude desarrollar cosas que ellos también tenían y no, ¿no? En la época que nacieron ellos, pues bueno, no, no lo pudieron desarrollar y yo ya pude. Entonces, de todos modos, yo sentí ahí como un abismo generacional muy bestia. Y claro, yo lo quería compartir con ellos, ¿no? Con mi madre, sobre todo.
¿Y cómo eran esas conversaciones con tu madre sobre arte? Porque este libro también es un homenaje a ella, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo es un homenaje a mi madre. Y es, como bien dice el título, son imaginarias. O sea, es, hay una parte muy grande de ese libro que es lo que realmente me hubiera gustado. Que al final no fue así porque todos intentamos idealizar ahí o crear como un marco de ideal, ¿no? De tu familia y tal, y después es la que es. Y es más lo que me hubiera gustado que lo que fue.
Que lo que fue,
pero
¿no?
Mi madre, también hay muchas partes del libro que se refleja realmente lo que ella decía, que es que yo no entiendo. Yo no entiendo de esto, a mí no me gusta. Yo le iba con cosas y decía, ay, cosas raras, no me gusta. A mí me generaba mucha frustración.
Y en el momento en que tú descubres de decir, ostras, es que yo me quiero ganar la vida, ¿no? Con las...
Uy, esto yo siempre me dejaron porque, claro, yo era muy mal estudiante, era un típico niño que suspendía absolutamente todo. Entonces llegó un momento que me dejaron un poco por imposible y entonces ya incluso les parecía bien.
Sí.
Porque decía, por lo menos que haga algo, ¿no? Que dibuje o... Él siempre está, dibuja, él hace sus cosas.
Ahora me va.
Lo que sí que es cierto que ellos en ningún momento vieron que eso tuviera un tipo de salida hacia ningún lado. Pero, bueno, me dejaban. Entonces pues yo fui ahí creciendo con eso y un buen día empecé a vivir de ello. No sé muy bien ni cómo, ¿eh? Todavía es un poco misterioso toda esa parte, porque nunca hice esto de dejarlo y ponerme a hacer otra cosa. O sea, fue como gradual, desde niño chiquitín, que todos los niños dibujan, yo no lo dejé, ya está. Un buen día empecé a cobrar, ya está. O sea, no...
¿Y cómo és aquest pas de començar a cobrar per els dibuixos que tu fas, Juanjo?
Pues me va muy bien. Porque, no sé cómo decirlo, o sea, es muy gratificante.
O sea, no, ostres, la meva gran passió...
Claro, pensar qué va a ser de mi vida y mi objetivo era no trabajar nunca. Ese era como una especie... Yo era un nini, en verdad, pero con actividad en mi habitación. Entonces, pues bueno, a la que empecé, creo que lo primero que hice fue, no sé si Rod Deluxe, en el periódico de Cataluña, a través de un amigo, me dijo, ostras, podemos hacer estas viñetas. No, pero yo hacía fanzines y cosas, pero sin ánimo de...
Sí, perquè va començar així, no?
Sí, amb aquestes... sin ánimo de lucro. No había lucro ahí por ningún lado. Entonces, pues bueno, la que alguien me propuso, no sé si fue Santi Carrillo o Rafael Tapuneta en el periódico, pero yo creo que fue bastante simultáneo a decir, pues puedes hacer una viñeta en un periódico. Ostras, qué chulo, ¿no? Y empecé a cobrar y me hice autónomo y ya pues...
Ya, total.
Me llamaron para hacer publicidad. Bueno, yo qué sé, ¿sabes? La cosa fue como creciendo, pero de una forma muy, como dirían ahora, muy orgánica. Así como...
Muy natural.
Muy natural, sí. No,
muy natural. No. Oye, y como natural, estás viviendo esta nueva etapa como pintor a la Joco Galería de Barcelona. ¿Cómo ha surgido eso?
Esto, pues un poco lo mismo. De forma natural.
Orgánica.
Sí, orgánica. Igual un poquito más forzada... Porque la pintura, claro, siempre ha sido mi pasión. Yo estudié eso, de hecho, ¿no? A la que pude elegir qué estudiar, estudié pintura porque es lo que a mí realmente me gustaba. Pero la vida no tiró para allá por esto mismo, ¿sabes? Porque no me daba de comer. Entonces, ahora que soy mayor, empecé a hacer una terapia por otros temas. Y el terapeuta me dijo, pues a ti lo que te gusta es pintar, ¿por qué no pintas?
Pinta.
Que además es que es muy sano para la mente porque no implica el cuerpo, sí. No sé qué. Bueno, todas estas cosas de las terapias, ¿no? Y lo recuperé. Y entonces Xavi de Joco pues vio que... Porque ahora, hoy en día, como todo el mundo ve todo lo que haces porque tú te exhibes constantemente en las redes, en Instagram y no sé qué. Entonces me propuse y dice, oye, Juanjo, ¿pero por qué no hacemos una expo y tal? Y yo, pues venga, claro que sí. Entonces fue así orgánico también, ¿no? El hecho de ir siguiendo pues lo que te gusta y ir haciendo caso también a tu alrededor, ¿no? Uno te propone hacer viñetas, uno te propone que pintes y tal, y yo pues si me propusieran ir a trabajar a una oficina pues igual diría que no.
Pero si te proposan alguna cosa, ¿no?
Claro,
que t'agradi.
Son cosas que me gustan. Y es como lo que ha pasado con la película. También ha sido una cosa muy orgánica, ¿no? Un colega pues te dice, oye, mándalo. Pues vale. Entonces, pues así, yo me he movido siempre así, ¿no?
No, Juanjo, no, ho hem de deixar aquí.
Ja, m'enrotllo com una persiana.
No, ha estat un plaer estar amb tu i conversar.
També he estat muchos años en la ràdio por lo mismo, también.
Trobes a faltar la ràdio o no?
Un poco. Un poco. La última etapa era un poco intensa por un programa diario, ya sabes que es bastante duro. Però sí.
Juanjo, si l'equip amb qui t'envoltes...
Claro, yo estaba
con familia.
Sí, yo siempre he tenido suerte de estar con gente muy guay, sí, gente a la que quieres mucho al final. Sí, cuando se acabó el último programa que hice, el Estado de Gracia, pues me dio mucha pena. Pero sí, eso me dio muy bonito.
Totalment. I algun projecte entre mans que es pugui explicar, Juanjo, perquè segur que ara mateix deus tenir mil coses al cap, però que es pugui explicar...
Pues si se puede, no lo sé.
Llavors en tens molts.
Sí, bueno, sí, siempre hay cosas. A mí me gustaría hacer ahora una adaptación al cine del arte, del libro.
Del llibre, ¿eh?
Sí, estamos escribiendo ahora un poco, a ver. Sí, proyectos siempre hay. Pero igual lo que pasa es que hacer una película pueden pasar tantos años hasta que se consigue la financiación, no sé qué. Esto es muy farragoso. Y estoy con otro libro, pinto... Bueno, voy haciendo.
Juanjo Saiz, moltes gràcies per haver vingut. Ja, saps que ja portàvem temps darrere de Juanjo Saiz.
Sí, no, tengo que pedir disculpas porque me habéis ido mucho detrás, pero sí, claro, uno me pilló en el Japón, el otro me pilló, yo qué sé, ni lo sé. Sé que me iban diciendo, oye, Radio Estel, te van a matar.
No, va, no.
Y yo, ya, pero ¿qué hago?
¿Qué faig?
Yo qué sé, ya.
Mira, doncs el que has fet, venir.
Sí, no, he venido.
Home de paraula.
Y muy contento, hombre, sí.
De debò, Juanjo. Moltes gràcies, Juanjo Saez. De debò, molta sort als Gaudí amb aquest Heavy Tendres.
Es que lo dices y todavía me suena como fallo de record. Dices, esto que se han equivocado, ahora estaré en los Gaudí.
Pues tant de bo guanyis, Juanjo.
Gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A 4:45 de la tarda, després d'aquesta conversa, després d'aquest cacau de les 4, servit per cacaulat. Nosaltres avui volem... Ja sabeu que els dilluns el que fem és intentar ampliar mires en l'espai Mapamundi i el Fabricació, i avui parlarem de... A veure, podríem dir l'esdeveniment tecnològic més important del món que aquest any s'ha celebrat a Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva! hours in the day. Clar, ens porta totes les novetats d'aquest saló l'Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, com estàs?
Bona tarda, Mercè. Doncs, com sempre, encantada d'estar aquí amb vosaltres i de veure avui tot plegat, de tot, bueno, analitzar tot això que ha passat a Las Vegas en el marc d'aquest esdeveniment tecnològic.
Clar, anem a pams, Alba, perquè qui és això del CES, no? Perquè hi haurà gent que digui ara, com ens ho hem d'imaginar? Ens pensàvem que potser el mobile, no?, era com potser l'esdeveniment més important a nivell tecnològic, però no sé si és així. Com valoraries que és el CES de Las Vegas?
Sí, col·loquialment podríem dir, i per nosaltres entendreu, que és una versió gran, encara més gran, del Mobile World Congress, que és una mena de congrés tecnològic que des d'aquí a Barcelona ja coneixem molt de prop, perquè l'acollim des de fa molts anys, no? En aquest cas, el CES, que és l'acrònim de Consumer Electronics Show, doncs es considera la trobada d'empreses tecnològiques més important i destacada del món en dimensions, pressupost i número de participants, tant individuals com d'empresa, no? I tot plegat ho organitza una entitat que ja té 100 anys, que es diu la Consumer Technology Association, que no deixa de ser una federació d'empreses tecnològiques de molt, molt nivell, perquè els preus per formar part, les tarifes per formar part d'aquesta federació són altíssimes, que es troben un cop a l'any per ensenyar i apuntar les tendències tecnològiques i d'innovació de cada any, no? I, per tant, és un aparador, gairebé podríem dir, del futur.
Clar, anem a pensar també, si et sembla, perquè, Alba, per què a Las Vegas, no? Perquè potser algun dia podria passar com el Mobile i, per exemple, fer-se a Barcelona, no?
I tant, és una molt bona pregunta, perquè a Las Vegas sí, tenim altres ciutats, com per exemple Barcelona, que són hub d'empreses tecnològiques de molts sectors. El sector salut i tecnologia, que en parlarem molt avui, Barcelona s'ha de dir que en concentra moltíssimes i, per tant, doncs té moltes possibilitats, no? Tradicionalment, Las Vegas acull l'esdeveniment, entenc que també per dimensions i perquè l'entitat organitzadora, aquesta CTA, la Consumer Technology Association, és una entitat nord-americana. I, per tant, entenc que aquesta cita la van repetint allà, però, per què no, Barcelona es podria candidar totalment a acollir-la, a més, amb ja tota la reputació que té bona d'acollir el Mobile World Congress.
Clar, tu deies que són tres grups, no? Aquesta fira, aquestes tendències tecnològiques són tres grups, aquesta promoció de la salut, la sostenibilitat i el tema del moment, que com sempre parlem amb tu, Alba Sabater, que és aquesta intel·ligència artificial. Si et sembla, Alba, comencem per aquestes novetats tecnològiques que fan promoció justament de la salut amb uns cascos que avaluen la salut visual.
Exacte. És que, de fet, si haguéssim de posar un titular aquest any en aquest congrés tecnològic, es podria centrar en la salut, no? Per què? Doncs perquè les grans tendències que han mostrat la gran majoria d'empreses en bona part van a avaluar, a diagnosticar o a millorar l'estat de salut de les persones, especialment de les dones, i ara en parlarem, si voleu. Després també a contribuir amb el tema de la sostenibilitat i l'ecologia. I, com no, de manera transversal, el tema de la intel·ligència artificial, no? Com integrar-la en el nostre dia a dia, en la nostra rutina, i amb especial atenció a la intel·ligència artificial generativa, que perquè ens en fem un exemple, exemple és l'eina ChatGPT, no? que vam estar parlant amb vosaltres.
Sí.
Per tant, aquests tres grans grups. I llavors, la salut. Per què la salut? Doncs perquè aquest any s'han presentat solucions tecnològiques basades, per exemple, doncs, en aquest tema, no? Per exemple, coixins per evitar roncar.
Home,
sí.
Això està molt bé.
Exacte. O ulleres que ajuden a les persones amb dificultats d'oïda a escoltar millor. tot sigui per o bé diagnosticar i prevenir les malalties,
sí,
per a aquelles persones que estan convivint amb una malaltia crònica, doncs ajudar-les a viure millor. Per exemple, unes sabates que ajuden a l'orientació de les persones amb problemes de ceguesa, no? Per tant, estem parlant de que són avanços molt i molt importants per millorar la qualitat de vida de les persones, i per tant, la tecnologia contribueix doncs, en aquesta part més humana.
Amb aquesta part més humana, com per exemple també jo he vist aquest matí hem vist a l'equip que també hi havia un pintallavis que diagnostiquen malalties, també, fins i tot, no?
Exacte. De fet, és un pintallavis que fa la funció estètica de pintar els llavis,
sí,
però recull tota una sèrie de dades amb diferents paràmetres que alerta en cas de que hi hagi malalties de la pell o algun altre paràmetre que pugui estar vinculat amb algun altre tipus d'afecció que no sigui de la pell, no? Recullen, al final, tot plegat són eines que podem incorporar en el nostre dia a dia i que, a més de fer la seva funció bàsica, com en aquest cas pintar els llavis, se permeten el luxe de poder recollir dades que després ajudin a prevenir o diagnosticar doncs, afeccions i també a seguir rutines i a traçar el nostre dia a dia.
Clar.
I per tant, sí.
No, perdona, Alba, jo anava a dir, t'he tallat perquè pensava, clar, això són invents tecnològics, però quan els podrem veure, no?, a les botigues?
És una molt bona pregunta, perquè penseu que això passa com les desfilades de moda, que veiem les tendències, però segons quina peça no la trobem a la botiga, doncs en aquest cas, que es presenten les solucions més punteres, no sempre arriben de la manera que es presenten allà en el mercat. Per què? Doncs d'entrada, perquè haurien de tenir, en molts casos, un preu que fos doncs, assequible en el públic en el que està dirigit. I després, perquè en molts casos encara hi ha debats ètics. Per què? Doncs perquè penseu que són eines que tracten moltíssimes dades de la persona, dades de la salut, dades que hem de protegir si no volem que moltíssimes empreses se n'aprofitin, no? I per tant, aquí encara hi ha un debat que malgrat a les fires, les tendències siguin presentades i siguin solucions que ja existeixin, com poden encaixar en el marc legal i com poden encaixar també en el tema econòmic del mercat. No oblidem, per exemple, que hi ha solucions tecnològiques que, malgrat van tenir molta fama en trobades així, com per exemple les Google Glass, que a nivell mèdic, per exemple, van ser
primeres,
després en el mercat no han tingut tanta presència, no? Per tant, són moments diferents.
Són aquests moments diferents que, perdona, ja tancarem doncs, aquestes novetats que s'han presentat en aquest CES Las Vegas. Pel que deies tu abans, Alba, sobretot d'aquestes novetats tecnològiques encaminades també cap a la dona, no? I no sé si volies fer referència a un braçalet per prevenir justament aquesta manca de son que ens pot provocar la menopàusia.
Exacte. Un braçalet doncs, per prevenir doncs, aquesta manca de son que provoquen els fogots quan la dona està començant amb el tema de la menopausa. N'hi ha moltíssimes de seguiment del tema de la menstruació, també per embaràs i postpart, també per temes de salut mental i emocional quan una dona ha tingut un fill o no ha pogut tenir fills, no? Per tant, tot plegat ajuda, insisteixo, no només a diagnosticar una afecció, sinó també a prevenir-la, basada, com deia, en moltes dades, que això pot ajudar, però també aquí hi ha un debat ètic de fins on arriba el poder compartir aquestes dades i que una cosa dissenyada per millorar la vida no serveixi per aprofitar-nos de les persones. No?
Clar, Alba, estem repassant amb l'Alba Sabater, amb sotsdirectora de l'Observatori de Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, no? Tots aquest esdeveniment tecnològic que podríem dir més important del món, que és celebrat a Las Vegas, aquest CES. Hem parlat d'alguns ginys enfocats a millorar la nostra salut, però ara també ens vols presentar alguns que tenen com a objectiu claríssimament assolir objectius sostenibles. No sé, ara potser la gent es posarà les mans al cap quan parlem de taxis voladors.
Exacte. Sí, de fet, si penseu totes aquelles pel·lícules i imatges del futur, que sempre es veuen aquells cotxes que volen, doncs això ja no és el futur, ja no és ciència-ficció,
sí,
ha arribat i existeix, no? Per què? I de fet ho ha presentat en aquesta trobada la marca Hyundai per poder millorar la mobilitat urbana. Insistim, Existeix. Ara haurem de veure, potser millorem la mobilitat urbana, però què passa amb l'ecologia, no? En aquest cas són taxis elèctrics, per tant no tenen combustible, però sí que tenen bateries. I les bateries també poden ser contaminants. També això requeriria la creació d'una normativa de trànsit aeri a les ciutats, no? Per tant, la tecnologia moltes vegades avança molt més ràpid del que la societat pot digerir per poder-la acollir, no? Ara, que els taxis voladors ja no són ciència-ficció i existeixen, doncs és claríssim.
Vinga, i ara tenim uns minuts més, Alba, per comentar aquest tercer grup, que seria aquesta intel·ligència artificial. Algunes de les novetats tecnològiques presentades en aquest CES incorporen aquesta intel·ligència artificial a la nostra vida diària, com per exemple s'ha vist aquestes tendències per evitar tirotejos i també per evitar accidents en cas que el pilot tingui algun problema.
Exacte. N'hem parlat de la intel·ligència artificial i en molts casos es veu com una amenaça i ens prendrà la feina a les persones i insisteixen que la intel·ligència artificial és una gran oportunitat. En aquest cas, la marca Bosch ha desenvolupat un sistema que permet detectar d'una manera molt discreta l'existència d'armes a prop, diguem-ne, no? I el principal ús que se li ha pensat donar, doncs, és en grans centres on hi ha grans números de persones i en alguns països on, per desgràcia, hi ha tirotejos molt freqüents, doncs, detectar aquesta presència d'armes i intentar prevenir accidents molt i molt lamentables, no? Funcionaria com un escàner, però d'una manera molt més discreta, molt més invisible i donant instruccions de com s'ha de procedir. Això pel que fa a la tecnologia que ens permetria evitar tirotejos. I pel que fa als accidents, doncs no són més que pilots automàtics molt més desenvolupats, que en el cas que un vaixell o un avió estiguin tenint problemes perquè el pilot o els pilots, que sabeu que de vegades van dues persones, doncs tenen algun incident, la mateixa nau és capaç de seguir volant i fer un aterratge d'emergència sense problema, o en el cas del vaixell, doncs seguir la ruta sense problema. Clar, això és un avanç per a la seguretat molt, molt i molt important, no? Insisteixo, no és una amenaça, sinó que en aquest cas és la intel·ligència artificial que ve per ajudar-nos.
Doncs Alba Sabater, nosaltres t'hem escoltat embadalits, amb aquesta cara, no, de sorpresa, però com tu dius, com dèiem amb els taxis voladors, no, el futur ja és aquí. Ara és saber, no, Alba, des de l'Observatori segur que això ho heu estudiat, no, com es pot fusionar amb la nostra vida, no, amb la nostra societat, si som capaços de tenir-los en compte, no, i de poder-los gestionar.
Exacte, i sobretot prendre'ls això com una oportunitat i que no vagin contra les persones ni contra els valors i el respecte i la dignitat humana, no? És a dir, sobretot, aquesta és la base. Ara, tenint en compte això, podem avançar moltíssim, evitar malalties, evitar accidents, incidents, i per tant hem d'estar molt atents, hem de seguir tenint aquests debats ètics sempre i fer-nos preguntes i no només acollir la tecnologia sense qüestionar-la, sí que qüestionar-la, però al mateix temps aprofitar-la.
Doncs Alba Sabater, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-te. Alba, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Hem parlat d'aquestes novetats tecnològiques que s'han presentat aquest cap de setmana en aquest esdeveniment tecnològic, un dels més importants del món, que s'ha celebrat a Las Vegas. Aprofitem, agafem una mica d'aire, marxem a publicitat i a la tornada ja veig per aquí que està en Pau Gascó, que té unes ganes de xerrar de bona teca, perquè si recordeu, la setmana passada vam parlar de les carxofes, Pau Gascó va fer una oda a la carxofa, interessant tot el que ens va explicar, com ben interessant és tot el que ens explica, però és que avui vol parlar de l'oli d'oliva. I és per això que abans del servei, del butlletí informatiu que ens ofereixen els serveis informatius d'aquesta casa, doncs li donarem uns minuts perquè ens faci una prèvia de la bona teca d'avui. Vinga, va, pausa publicitària i Pau Gascó.
Ràdio Estel.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Cassoles en el foc, vaig bullir a poc a poc, jo fregeixo les patates...
Què vol dir aquest?
Ui, m'han pillat. És que no es pot fer res aquí,
Què vol dir que...
No, que estava pensant que tenim moltes celebrades, perquè demà és el Dia Internacional de les Croquetes.
Ai!
I demà passat és Sant Antoni.
I no ens has portat croquetes?
No.
Per celebrar aquestes vigílies?
No. Bueno, intentaré portar alguna cosa. És que ha sigut una mica improvisat, eh? Aquí hem fet tots una mica... Fiu, fiu, perquè encara és l'hora. És massa d'hora.
No, però he fet una prèvia.
Sí. I llavors m'he descarregat... El Ferran m'ha dit... Tio, que demà és el dia de les croquetes. I jo, alça, aquí.
Alça, Manela.
I he fet una trucada ràpida per aconseguir la recepta de les croquetes.
Però bé, ja saps que... A veure, per què negar l'evidència?
Quina?
Diu, quina? Que no tinc ni idea de cuinar.
Bueno, i què,
Bueno, no cal que vingui la Mondelo a explicar-nos-ho, perquè bueno, és així.
No passa res.
Però,
per això, així guanyo la vida jo.
És veritat.
Si tothom en sapigués, jo no tindria feina.
No, totalment d'acord. Però, poden sortir bé? És que,
mira, les croquetes?
Que a casa meva ho hem intentat sempre, i mai ens surten bé.
Bé, avui et dono la recepta definitiva.
Segur?
Sí.
Sí, sí. No, doncs, a veure...
Espera, que la Vanessa agafi
no,
el puesto.
Espera.
A veure,
farem
el hit número 1 i improvisat.
Paula, espera't. Ara farem una cosa que a la Vanessa no li agrada gens.
Un micro.
Sí. Va, on vols anar? Vols venir aquí? Al seient de l'entrevistat?
Fem tertúlia gastronòmica. En comptes de tertúlia esportiva, tertúlia gastronòmica.
A veure, Vanessa Carrasquilla.
Ai, bona tarda. És que vinc carregada de cables.
On
i clar, els he de posar...
Vanessa i Mondelo són cables tot el dia. Exacte. Porten cables cap amunt, cap
avall. Xarxes, com els pescadors. Com els pescadors.
Els cables, exacte.
Perquè
són aquestes xarxes.
Perquè van a pescar els millors moments. Ui! Has vist?
Mondelo apunta. A veure.
Què?
Tu ets bona cuinera?
Mira, m'estic sorprenent, he de dir. No diria que sí, però m'estic sorprenent a mi mateixa. Sí, sí, sí.
I croquetes?
Però què és un bon cuiner?
Bueno,
no
sé. Tu ja vens amb un punt filosòfic avui, Ja et veig,
Jo he vingut a gravar, no sé si ho sabeu, Però a veure, què m'has preguntat?
Les croquetes, si et surten bé.
Mira, no massa. Sempre se'ns acaben desfent o perdem l'arrebossat a l'oli.
Mm-hmm.
O de vegades les fem al forn, perquè, clar, a casa mengem croquetes de formatge,
mm-hmm,
amb bolets o el que sigui.
Bones.
I a vegades les posem al forn i acaba sent com una truita de... perquè es desfan totes, però estan bones, eh?
Una de construcció.
Sí, totalment.
No, doncs hi ha alguns punts crítics a la recepta de les croquetes, però fem-ho ràpid i així després podem parlar del tema que porto. És vinculat amb Sant Antoni. Aleshores, les croquetes. És una animalada de recepta, però preneu nota.
Però, perdó, Pau, una pregunta. Digui'm. Per què no ens surten mai bé les croquetes?
Vale. Normalment el problema és que no ressequem la beixamel, és una beixamel, no la ressequem, s'ha de ressecar. I després que la temperatura de l'oli no ens atrevim a ficar-la a la temperatura que toca, que és un oli molt calent. I quan el tenim molt calent, tenim la mania de tirar masses croquetes alhora. Ah. I si estan congelades, què passa? Que refreden l'oli. Aleshores no aconseguim que fem aquest xoc tèrmic que necessitem perquè la crosta es quedi uniforme. Si baixem l'oli, el que passa és que les croquetes... es desfan.
Què fan les croquetes?
Es desfan. Grans moments.
Fet una idea.
Aleshores, tenim 350 centilitres o mil·lilitres, un terç del litre, sí, de llet. Que amb aquest terç de litre de llet farem un roux amb 60 grams de farina i 40 grams de mantega. Us l'he dividit, perquè us faig la recepta dividida. Per què? Perquè això serà l'equivalent per un pollastre. Val? O sigui, un pollastre sencer, que el podeu comprar fet, no cal que el feu vosaltres, un pollastre last, el peleu, li traieu la molla, yeah, i això ho barrejarem amb una beixamel que es farà. Primer posem la mantega, que són 40 grams de mantega, posem la farina, la coem bé. Aleshores, un cop està fet això, i tirem 350... tenim 40 grams de mantega, 60 grams de farina, i tirem 350 centilitres de llet freda. Val? I ho remenem. Si algú li vol posar ceba, totalment permissible, la sofregirem amb la mantega abans de ficar la farina. Estic explicant la recepta fatal.
No, no, jo m'estava venint una gana.
Mantega, sí, ceba opcional, sí, farina i llet, d'acord? Un cop tenim això, que seria la beixamel feta i comença a bullir, un dels errors que fem és que ho traiem del foc. No! S'ha de treballar el foc, s'ha de ressecar. Hi ha una cosa que en diem, que es fa, que és, si una animalada pots cremar i hem d'anar amb compte, és amb la mà tocar la massa i que no se'ns enganxi. Si tu això ho fas amb una beixamel de canelons, què passa si fiques la mà dintre d'un cassó de beixamel de canelons? Que et queda tota pringosa. A part que et cremes, et queda la mà pringosa. Doncs la massa de croquetes t'ha de quedar neta a la mà.
Ah.
O sigui, has de tocar la massa i que no se t'enganxi. Ojo que us cremareu. Poseu la mà amb aigua freda i llavors ho proveu, perquè si no us cremareu si us enganxa. Aquest punt de cocció de la beixamel és l'ideal. Aleshores sí que ho podem retirar. Retirem aquesta beixamel que hem ressecat i que és com una plastilina, eh? És bastant espessa. I aquesta beixamel la barrejarem amb la carn que hem tret del pollastre rostit. Però secret d'aquesta beixamel, que la beixamel estigui... secret d'aquestes croquetes, que la beixamel estigui ben resseca i que hi hagi molt de pollastre. No s'hi val allò de dir... De què són aquestes croquetes?
No sé,
de pernil o de pollastre? No ho sé.
Clar, no.
No. Ha de ser allò de pollastre. M'agraden de pollastre.
A tu t'agraden de pollastre.
Sí. I això que ho dèiem abans, no? Que l'oli estigui ben calent. Hem de posar-les de poc a poc, o sigui, molt d'oli, poques croquetes i ben calent. I així no se'ns trencaran. I si teniu dubtes, arrebosseu-les quan les arrebossem, que és farina, ou i pa ratllat, podem tornar a començar, no? Fem farina, ou, pa ratllat, i podem tornar a passar per l'ou i pel pa ratllat dos vegades. Això és el que deies tu, Vanessa, que a vegades se't t'obren, però si fas aquesta segona arrebossada, faràs una crosta més potent i aguantarà més a dintre, perquè si fiques formatge, que es fon, ens donarà líquid, i és millor fer dos arrebossats per les croquetes de formatge.
Mora meva!
Bueno, què, ja està, me'n vaig, o què?
No.
No, no ha acabat encara la secció.
Menjaria una croqueta.
No, home, no. Porta molta feina, però és maco. És com els canelons.
Porta molta... No, i a part la croqueta ara també. Ens queda un minut, per donar-li pas a la Sandra Gómez. Es fa molt... És molt d'ara, la croqueta.
Vull com
d'ara? D'ara, d'aquestes èpoques, perquè si et sobra... Cardolla, per exemple, pots aprofitar per fer-ne,
sí,
croquetes. Vull dir...
Però no sobra cardolla.
Bueno, si fas sopa per aquestes festes...
No, jo m'agrada el pollastre rostit, el pollastre last.
Per tu, la croqueta...
Normalment a casa, a les croquetes les fem amb el que sobra del pollastre last. O sigui, és típic arribar de la platja, agafar un pollastre last, que és molt barceloní, i...
Em cava?
I el que... No, bueno, sí. I el que acaba quedant, que són les petxugues, no? El que és els pits del pollastre, que és el que més aviat ningú vol, aleshores va perfecte per fer unes croquetes. Però norma número 1. La beixamel ben ressecada. Norma número 2, molt de pollastre. Norma número 3, oli ben calent.
Oli ben calent.
Exacte.
Parlem de l'oli després del
bolletí.
Vinga, en Pau Gascó, aquí el Fabricació. Fins ara, va. Sandra Gómez, i tornem.